Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Les quarantenes per contacte amb algun positiu baixen des d'aquesta setmana de 14 a 10 dies. És una mesura que coincideix amb una reducció del risc de rebrot i de la velocitat de contagi a Catalunya, segons dades d'aquest cap de setmana.
I estarem pendents també a les dades avui per veure si aquesta tendència es confirma. Mentrestant, preocupa l'evolució de la pandèmia a Madrid i també les conseqüències que pugui tenir per la resta de comunitats. Si el govern autonòmic de Díaz Ayuso continua sense atendre les recomanacions de confinament del Ministeri, l'executiu central podria assumir el control. De la seva banda, el govern català ha demanat mesures que permetin detectar en origen persones amb simptomatologia i, per tant, així poder evitar que es desplacin a diferents destinacions.
D'aquesta manera encapçalem avui el Notícies en xarxa. És dilluns, dia 28 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Les crides de les administracions per no pujar massa a la Cerdanya durant el pont de la Mercè fan efecte i el sector hoteler registra una ocupació al voltant del 15%. Les restriccions continuen vigents a la comarca en espera que millorin els indicadors, molt disparats respecte de la mitjana de Catalunya.
Aquesta setmana continuaran els PCR massius a les escoles i instituts de Catalunya i s'estrenaran en ciutats especialment poblades com Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Ara mateix ja són més de 900 els grups confinats, amb prop de 19.000 alumnes en quarantena.
Els metges residents afronten a partir d'avui una segona setmana de vagues convocades fins divendres. Ho fan amb la recança d'unes posicions encara molt allunyades amb les patronals i amb el Departament de Salut en aspectes com el sou i la formació. Mentrestant, continua el degoteig d'ambulatoris que van recuperant la normalitat a Catalunya després d'alguns tancaments i també canvis d'organització motivats per la pandèmia.
L'Ajuntament de Tarragona comença a multar avui els conductors que vagin a més de 30 km per hora per dins de la ciutat. Les sancions s'apliquen després de 15 dies de període informatiu i oscil·laran entre els 100 i els 3.000 euros en funció de la gravetat.
En esports, el Barça va debutar a la Lliga amb una golejada per 4-0 sobre el Villarreal. Ansu Fati, amb dos gols i un penal provocat, va ser el gran protagonista del primer partit de Lliga de l'equip de Koeman. A segona, l'Espanyol va sumar el segon triomf a la Lliga en derrotar l'Oviedo per 0-2 amb un doblet de Raúl de Tomàs. I el Sabadell, per la seva banda, va perdre a Mallorca per 1-0.
Primària de serveis, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora estem pendents de dues incidències. Tenim aquest accident des de la matinada a l'autovia 2 a Lleida, sentit Barcelona, que deixa només un carril obert per poder circular en aquest tram i provoca 3 quilòmetres de retencions, i també un segon accident d'aquest matí, talla un carril de l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, sentit Girona, i provoca circulació intensa. També pendents de les retencions d'hora punta, la corona de Barcelona, la pota nord per entrar-hi des de la C58 i la C31, també la pota sud, aturades habituals a l'enllaç de l'AP7 amb el Papiol, a l'autovia A2 de manera més intermitent entre Pallejà i Cornellà, i per entrar a la ciutat des de la B23 i la C32. Aturades a la zona del Vallès, a la C17, la C59 i la C60, i acabem el repàs amb la situació de les dues rondes, també aturades habituals en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el vent ja ha començat a fluixar, sobretot cap a Serres de l'Ebre, on teníem ratxes de 100 km per hora. A hores d'ara encara bufa el vent de 50 km per hora, però la tendència també és que vagi perdent intensitat. A poc a poc la temperatura s'ha d'anar recuperant i avui acabarà fent sol i una temperatura màxima més alta que la d'ahir, arribant a valors de 24-25 graus, aquestes més altes cap a la meitat sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Vull dir 5 minuts. 12 hores del matí entrem en matèria. A partir d'aquesta setmana, el temps de quarantena per haver tingut contacte amb algun positiu baixa de 14 a 10 dies. Aquesta és una mesura que afecta aquelles persones no contagiades que tinguin una vinculació molt estreta amb algun infectat. Tot plegat es posa en marxa mentre continua preocupant l'evolució de la pandèmia a Madrid i també els seus efectes a la resta de comunitats. Aquí a Catalunya, en les últimes hores s'ha registrat una petita treva pel que fa a la propagació, per bé que la situació continua sent de risc elevat.
El risc de rebrot a Catalunya ha baixat en 13 punts respecte a les dades de dissabte i ha tornat a caure també la barrera dels 200. Pel que fa a la velocitat de contagi, també es redueix lleugerament, però 100 infectats encara tindrien la capacitat d'encomanar el virus a 115 persones de mitjana. En l'última jornada s'han declarat només 232 nous casos confirmats per PCR, elevant la xifra total als 136.290. Cal tenir en compte, però, que les notificacions en cap de setmana acostumen a ser més baixes. Les funeràries també han comunicat 12 morts noves i en són 13.305 des que va començar la pandèmia. Hi ha hagut una quarantena més d'ingressats als hospitals, però els pacients que es recuperen a les unitats de cures intensives s'han mantingut invariables en 137 a Catalunya.
Un dels punts d'atenció aquest cap de setmana era la Cerdanya, tenint en compte la situació de la pandèmia a la comarca i la coincidència amb el pont de la Mercè, que tradicionalment hi fa pujar molts barcelonins. Doncs bé, sembla que la crida a la prudència per part de les autoritats ha fet efecte, un context que hotelers i comerciants entenen, malgrat els greuges econòmics que els està ocasionant. Ho repassem en aquesta crònica de Maria Formatí des de Pirineus Televisió.
Les previsions amb el temps i, sobretot, les recomanacions de no desplaçar-se a la comarca per l'alt risc de rebrot del Covid-19 ha fet que la majoria optessin per quedar-se a casa. Els hotelers han tingut moltes anul·lacions i, finalment, l'ocupació s'ha situat al voltant del 15%.
Hi ha hagut una part de cancel·lacions que ha sigut per mal temps, però l'anunci d'aquestes restriccions ens ha afectat molt negativament i estem amb un 15% d'ocupació. Quan en un pont, sí que només és Festa Barcelona, però en 4 dies pensàvem tenir un 60-70%.
Els que també entenen les noves restriccions són els comerciants. També expliquen que durant l'estiu la majoria de botigues han seguit un protocol de seguretat i que ho seguiran fent en les properes setmanes.
Aquests consells, la major part, ja els utilitzem, eh? O sigui, tothom té gel a les botigues, la major part de botigues situen un aforament de persones a l'interior de la botiga. Jo penso que això ja es feia. Sempre afecten aquestes coses, sempre afecten. Però anem a buscar el bé comú.
Pel que fa a la propera temporada d'hivern, tant hotelers, restauradors com comerciants confien en rebre clients amb una certa normalitat. En aquest sentit, les estacions d'esquí ja estan treballant amb els protocols que hauran de seguir aquesta primera temporada de neu post-Covid.
Doncs en declaracions fa pocs minuts a la xarxa, Albert Piñeira, que és alcalde de Puigcerdà i també vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, s'ha mostrat satisfet i agraït per la responsabilitat amb què han actuat turistes i veïns de segona residència evitant pujar a la Cerdanya, aquest pont de la Mercè. L'alcalde recorda que les restriccions encara s'allargaran un parell de setmanes i, malgrat admetre que és prematur aventurar-se, diu que hi ha indicis que els permeten ser optimistes.
Hi ha algun petit indici, ho dic amb tota la cautela, que ens fa ser esperançadors amb el fet de que puguem, mica en mica, revertir aquesta tendència. Nosaltres aquí a la Cerdanya tenim algun factor que ens hi ajuda, no tenim una gran concentració territorial entre les mesures que s'han pres de l'Ajuntament i, com deia, les que s'han dictat des del Procicat i la possibilitat que hi ha sobre la taula de que es pugui realitzar durant aquesta setmana algun altre cribratge massiu, més aquesta apel·lació a limitar el contacte social i evitar els desplaçaments i la mobilitat, penso que ens pot ajudar.
Mentrestant, el govern ha tornat a reclamar aquest diumenge a l'Estat l'aplicació immediata de controls de Covid-19 als viatgers provenents de Madrid, via AVE, tren convencional o avió. El Departament de Territori i Sostenibilitat critica que 6 dies després el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana encara no hagi respost la missiva que va adreçar el conseller Damià Calvet, demanant mesures que permetin detectar en origen persones amb simptomatologia i, per tant, així poder evitar que es desplacin a diferents destinacions. Tot plegat pendent d'una possible intervenció del sistema de salut si la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid no cedeix a les peticions del Ministeri per confinar tota la comunitat.
I tornant aquí a Catalunya i en l'àmbit laboral, Salut ha fet aquest cap de setmana un cribratge massiu de proves PCR als treballadors de l'empresa Pedesa de Roquetes, al Baix Ebre, arran del brot que ja afecta a 121 treballadors i 12 contactes estrets. Són proves voluntàries, però Salut ha notificat l'alta participació. Els resultats es publicaran entre avui i demà. És una informació de Júlia Alvesa, des de Canal Terres de l'Ebre.
Durant el cap de setmana s'han fet les proves vora 500 treballadors i la directora territorial de Salut, Marlleixa, ha assenyalat que hi ha hagut una alta implicació, tot i que la PCR és voluntària. Salut Pública ha revisat els protocols que segueix l'empresa i sembla ser que totes les mesures que seguien eren les correctes. Així ho assenyala la directora territorial de Salut.
I no s'ha detectat, és més, de la mà de Salut Pública, que també m'acompanya, i dels inspectors, se va revisar i no s'ha vist que hi hagués cap mesura que no s'estés prenent o que fos incorrecta a dintre de l'empresa o que fos diferent en esta sala d'una altra. Han determinats factors que sembla que hi ha determinats moments en què les persones han abaixat la guàrdia, com he insistit, també a altres, i mos passa a moltes altres empreses.
Aquest brot es va detectar pel degoteig de casos positius que s'estaven registrant des de fa uns dies entre els treballadors d'aquesta planta. Pedesa no és el primer brot per coronavirus que pateix. El juliol Salut ja va realitzar un cribatge massiu als treballadors de l'empresa ubicada a Amposta i Roquetes pel degoteig de positius.
Els residents afronten a partir d'avui una segona setmana de vaga convocada fins divendres i amb la recança d'unes posicions encara molt allunyades amb les patronals i també amb el Departament de Salut.
Reconeixen que les negociacions no han avançat com voldrien per sortir de la precarietat laboral que denuncien. En concret, els MIR exigeixen un increment salarial, tenint en compte que cobren entre 900 i 1.100 euros en el primer any de residència, amb petits increments durant els anys següents. També demanen una millor retribució de les guàrdies, entre altres reivindicacions. En el camp de la formació volen que arribi el 15% de la seva jornada i una supervisió adequada de la feina que fan.
I encara en el camp assistencial continua el degoteig d'ambulatoris catalans que van recuperant de mica en mica certa normalitat després de l'impacte inicial del coronavirus. És el cas, a partir d'avui mateix, d'alguns equipaments del Ripollès. Tots els detalls en aquesta crònica dels nostres companys de la televisió del Ripollès. Judit Lechon, bon dia.
Bon dia. L'activitat als centres d'atenció primària del Ripollès torna progressivament a la normalitat després del tancament d'alguns dels equipaments a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia. A l'ABS Ripoll-Sant Joan-Camprodon està prevista la posada en marxa de les visites presencials en especialitats i pacients com malalts crònics, tot i que a l'ABS Ribes de Freser-Camp de Bànol l'activitat s'ha reprès des del mes de juny, encara que s'intenten gestionar telemàticament gran part de les consultes. Mireia Zarco és la responsable de l'ABS Ribes de Freser-Camp de Bànol.
Vam començar a fer els controls d'unes determinades patologies cròniques, com pot ser la diabetis, l'insuficiència cardíaca, i també amb el que són les revisions del protocol del nen sa. Hem prioritzat sobretot el que és l'atenció a les persones vulnerables, és a dir, que tenen una alta necessitat de salut i social, perquè realment sí que tenen una alta vulnerabilitat davant de tota la situació que estem visquent.
Segons els professionals sanitaris, l'aplicació de les noves mesures s'ha adoptat de manera positiva per part dels pacients, tot i que per a les persones d'edat avançada ha estat més complicat poder gestionar les visites de forma no presencial.
Pendents d'aquesta hora del Tribunal Suprem, perquè aquesta que comença avui pot ser una setmana decisiva pel president de la Generalitat, Quim Torra, que podria ser inhabilitat per les pancartes dels presos penjades a Palau en període electoral. El president català, Torra, ha fet balanç del seu mandat i ha lamentat les dificultats de Catalunya per assolir la independència. En una entrevista a VilaWeb, el president afirma que ha arribat a la conclusió que un dels obstacles per assolir-la és l'autonomia. Segons Torra, les mateixes institucions actuen a vegades com a instruments repressors i fan impossible aconseguir l'objectiu.
Jo, en alguns moments, he arribat a la conclusió que un dels obstacles per arribar a la independència és l'autonomia. Els límits de l'autonomia que ha posat al descobert doncs, aquesta legislatura també són uns límits del que significa una administració com aquesta, no? I això ho hem de tenir molt present també a l'hora de plantejar-nos aquest salt col·lectiu. Has d'acceptar també que la repressió fins i tot pot venir d'aquests àmbits com és de la pròpia autonomia, no?
I la vista oral contra l'activista Tamara Carrasco sobre aquest dilluns als jutjats de Barcelona. La fiscalia demana una pena de 7 mesos de presó i d'inhabilitació especial per a l'exercici del sufragi durant la condemna. El Ministeri Públic considera que Carrasco va cometre un delicte d'incitació de desordres públics i l'acusa d'invertir directrius per a les accions reivindicatives del CDR durant la Setmana Santa del 2018. Recordem que Tamara Carrasco va ser detinguda l'abril d'aquell any i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme. Un quart de 9 del matí, marxem ara fins a Tarragona, on l'Ajuntament comença a multar avui els conductors que vagin a més de 30 km per hora per dins de la ciutat. Les sancions oscil·laran entre els 100 i els 3.000 euros en funció de la gravetat. Ens ho explica amb més detall Jordi Murtró, des de TAC12. Bon dia.
Bon dia. A partir d'avui, tots els vehicles que excedeixin dels 30 km per hora a l'interior de la ciutat de Tarragona seran sancionats. Aquesta mesura ja va entrar en funcionament fa 15 dies, però durant tot aquest temps només s'ha fet una tasca informativa sense multar a ningú. Xavier Puig és el regidor de Territori, Sostenibilitat i Seguretat de l'Ajuntament de Tarragona.
Hi han hagut alguns radars a diversos punts de la ciutat que no tenen més finalitat que la de recollir informació i poder informar els vehicles que sobrepassen el límit de velocitat de que no ho han de fer i, a més, informar-los mitjançant un tríptic de que quines són les noves regles del joc amb la normativa de circulació.
La nova normativa també obliga els vehicles de mobilitat personal, com bicicletes o patinets, a circular per la calçada i deixar-ho de fer per la vorera. Si no ho fan bé, ara també ja poden ser sancionats.
En aquest cas, també expliquem que el Consorci de l'Estany començarà aquest dilluns diferents actuacions de millora als sectors dels amaradors a la zona nord de l'Estany de Banyoles. L'objectiu de les obres és incidir en la conservació d'hàbitats i espècies d'interès i ordenar també l'ús públic en aquest sector. La informació és de Jordi Rull, de Banyoles Televisió.
Els treballs, que està previst que s'allarguin unes 3 setmanes, afectaran directament el camí peatonal de l'Estany, que quedarà tallat des de la Riera de Lió fins al bosc de Can Morgat, de manera que el pas alternatiu durant aquest període es farà pel carril bici. D'una banda, es milloraran hàbitats i espècies d'interès amb actuacions per potenciar i augmentar la superfície d'aiguamolls calcaris amb mansega i la creació de nous nuclis de la falguera d'aiguamolls, una espècie que només viu a l'Estany i que es troba amenaçada i protegida. També es repararà el bagant de sortida d'aigua de la llacuna dels amaradors per controlar-ne la inundabilitat i afavorir hàbitats propicis per a espècies d'interès com la tortuga d'estany.
Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi de forestal que des d'ahir a la matinada afectava el paratge Roca Roja a la Serra de l'Otormo, entre Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Garcia, a la Ribera d'Ebre. Durant la nit s'ha mantingut un dispositiu de 7 dotacions per remullar punts calents a l'interior del perímetre i evitar que revifessin, tenint en compte que a la zona bufa el vent. Segons les primeres valoracions, el foc hauria afectat unes 8 hectàrees de superfície.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys acusat de cometre 7 robatoris amb força a diversos establiments de l'Eixample de Barcelona. L'home accedia als comerços forçant les persianes dels locals i també aprofitava les hores de menys trànsit de vianants perquè ningú el pogués identificar. El detingut acumula més de 40 antecedents i tenia 4 ordres de crida i cerca per altres robatoris amb violència. El jutge n'ha decretat el seu ingrés a presó.
I fem un apunt més abans dels esports per explicar-vos un projecte d'aquesta casa, la xarxa i 5 institucions més de referència en el camp de l'oncologia, la nutrició i la recerca posen en marxa què i com menjar durant el càncer, un projecte audiovisual sobre alimentació durant el procés oncològic.
Quins plats pot menjar un pacient de càncer que no té gana o a qui li ha canviat el sentit del gust? És una de les respostes que ofereix el projecte audiovisual Què i com menjar durant el càncer. En total, un centenar de vídeos i àudios que inclouen pautes generals sobre alimentació, receptes, consells de dietistes nutricionistes per atenuar els efectes secundaris, reportatges de testimonis i càpsules per trencar falsos mites sobre què menjar durant la malaltia. El projecte busca donar informació veraç i contribuir a acabar amb la malnutrició, una condició que és la responsable del 15% de les morts de pacients amb càncer.
Perquè molts dels efectes secundaris dels tractaments oncològics afecten o limiten la capacitat d'ingerir aliments i estar ben nutrit és clau per poder seguir amb el tractament.
El projecte és el resultat dels esforços de la xarxa, l'ICO, l'IDIVELL, la UB, la Fundació Alícia i l'Institut Pere Virgili.
Des de la xarxa s'ha treballat conjuntament amb professionals d'institucions de referència per crear continguts divulgatius, contrastats i que ajudin els pacients i els seus familiars.
Tot el contingut estarà disponible al web menjadurantelcancer.cat i a partir del 5 d'octubre s'emetrà per les ràdios i televisions locals.
Golejada del Barça de Koeman en el debut a la Lliga. Els blaugranes van superar per un còmode 4-0 al Villarreal. El nom propi del partit va ser el d'Ansu Fati, autor de dos dels gols i que a més també va provocar el penal que va significar el 3-0. L'encarregat de transformar-lo va ser Leo Messi. Pau Torres, en pròpia porteria, va fer el quart gol abans del descans. Els blaugranes tornaran a jugar dijous a Balaïdos contra el Celta. L'entrenador blaugrana Ronald Koeman va destacar el partit d'Ansu Fati.
I a segona divisió, victòria de l'Espanyol i derrota del Sabadell. Els blanquiblaus van sumar el segon triomf a la Lliga amb un doblet de Raúl de Tomás davant l'Oviedo. El davanter madrileny va començar el partit a la banqueta, però en va tenir prou en pocs minuts a la segona meitat per desbloquejar el partit. El primer gol el va fer de penal, comès sobre Pedrosa, i quatre minuts després va fer pujar el segon aprofitant un error defensiu. Amb aquesta victòria, el Carlos Tartiere, l'Espanyol suma 7 dels 9 punts disputats i és segon a la taula.
I a la Lliga ACB de bàsquet només el Barça va sumar la victòria. Els de Jessica Vicious van superar el Bilbao per 82-64 en el retorn a les pistes de l'escorta Corey Higgins, després de dos mesos lesionat, i ho va fer amb 12 punts. Aquest és el tercer triomf en tres partits dels blaugranes. En canvi, la penya va patir la primera derrota a la Lliga davant un Real Madrid molt superior que es va acabar imposant per 64-87. I el Baxi Manresa també van sopegar contra el València per 74-82.
El Barça CBS es va proclamar campió de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2 després de superar l'advisòria Maresme a la pròrroga. Al temps extra van decidir l'encert d'Ainhoa López i una estel·lar Jessica Fekir, màxima anotadora del conjunt blaugrana i també designada l'MVP de la final. Amb el triomf del Barça per 83-73 es va tancar una final a 4 convulsa després que les semifinals se suspenguessin per l'exclusió del segle XXI i l'esnat femení Sant Adrià per possibles casos de Covid-19. Isaac Fernández és l'entrenador de les blaugranes.
La valoració és molt bona perquè al final sempre és molt millor començar una temporada ben guanyat i havent aixecat un títol. Estem molt lluny d'on creiem que podem arribar, però bueno, les sensacions són molt bones. Crec que durant molts moments del partit hem jugat bé, ens hem passat bé la pilota, després hi ha hagut moments que no, on és normal perquè ens falta molt feeling entre nosaltres, moltes hores de viatge.
I a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, la primera jornada es va completar amb els dos partits disputats ahir. El Reus va superar el Noia per 6-2 i el Lleida Llista i el Vendrell van signar un empat a 3. Ens explica com va anar el partit Ricard Gómez des de Lleida Televisió.
La primera meitat va estar marcada per un joc interromput per les reiterades faltes dels dos equips. De fet, els Albert Folguera es van avançar dues vegades al marcador amb gols de penal i falta directa transformats pel capità Andreu Tomàs. Per part del Vendrell, van marcar Joan Salvador Escala i Lluís Ferrer per portar el partit al descans amb empat a 2. La segona meitat és quan es van veure les ocasions més clares i es va reduir el nombre de faltes. Els del Baix Penedès van aprofitar una d'aquestes ocasions per avançar-se al marcador amb un gol de Manuel Necky en un contraatac. A falta de 5 minuts, Jepi Selva establia el 3-3 final amb una falta directa.
Per molt per temporada que facis, venim de molt, molt, molt temps sense competir. I llavors el primer partit a casa amb un rival que acaba de pujar, que no té res a perdre, que ha arriscat moltíssim, que ha pressionat moltíssim, que ens ha fet anar amb un ritme totalment diferent al que estem acostumats a jugar. I hem anat molt, molt al ritme que ens han marcat, no?
El següent partit de Lleida Llista serà el proper dissabte a la pista del Noia Freixenet a partir de 8:15 de la tarda.
I a l'Hockey Lliga Femenina, el Palau es va imposar a l'Igualada a domicili per 3-5 i el Manlleu va golejar per 4-0 al Girona. Només una esplèndida Virgínia Díaz, sola sota pals, va evitar una derrota encara més àmplia de les gironines. Les vigents campiones van trigar a obrir la llauna, però finalment Maria Anglada va fer un doblet. Nara López i Aida Mas van arrodonir el triomf.
La La Mercè 2020 tanca 3 dies d'activitats culturals a Barcelona, més de 370 actuacions repartides pels 10 districtes de la ciutat que s'han desenvolupat sense cap incidència remarcable. Una de les activitats més multitudinàries, el piromusical, es va fer simultàniament des de 4 punts diferents de la ciutat amb l'objectiu que veïns i veïnes veiessin des de casa seva o des dels terrats els 1.500 quilos de pólvora que van il·luminar el cel de Barcelona. El foc posa punt i final a una festa major que en total ha posat a disposició de la ciutadania 100.000 localitats per a diferents espectacles i concerts.
Després de 6 mesos tancat per la pandèmia de la Covid, el Gran Teatre del Liceu va reobrir portes ahir a la nit. La soprano Sondra Rabbanovski i el tenor Pior Bekzala, dues veus molt destacades de la lírica internacional, van inaugurar la temporada amb un recital acompanyats pel pianista Camilo Radic.
I un total de 51 artistes arribats de diferents punts del territori han participat aquest diumenge al matí al 19è concurs de pintura ràpida Ciutat de Mollerussa. Malgrat la situació de pandèmia, l'organització considera que la necessitat de tornar a realitzar certamens com aquest s'ha traduït en una gran resposta per part dels artistes. Ens ho explica l'Anna Requena des de Mollerussa Televisió.
Des de fa uns anys el concurs de pintura ràpida a Ciutat de Mollerussa és itinerant i ja s'han pintat espais com la Casa Canal o l'estació de trens. Enguany els artistes han reproduït racons del centre de la ciutat amb l'objectiu de dinamitzar aquest espai després d'uns temps difícils a causa de la pandèmia del coronavirus.
El sector hi havia aquesta necessitat de tornar a fer activitat, de tornar a fer un concurs, ara feia temps que no se'n feia per les nostres contrades i segurament aquesta necessitat, aquesta demanda que hi havia i aquesta decisió que hem tingut des de Fira de Mollerussa d'organitzar-ho com cada any, doncs ha fet que tingués aquesta bona resposta. I també aquest any, que venim de poca activitat social, creiem que fer-ho al centre doncs es combina doncs amb la gent que hi ve a fer el vermut, que hi dona un passeig.
Pintors i pintores amateurs i professionals han representat alguns dels racons del centre de Mollerussa en una edició que compta amb un total de 13 premis.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Lluís Domènech i Montaner és un dels arquitectes més importants del moviment modernista de casa nostra. És el responsable d'edificis tan destacables com l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, el Palau de la Música Catalana i l'Institut Pere Mata de Reus. Encara que va néixer al carrer Avinyó de la ciutat comtal, Domènech i Montaner estava molt lligat a Canet de Mar, una vila del Maresme d'on provenia la família de la seva mare i després la que seria la seva muller. Potser per això, malgrat tenir menys de 15.000 habitants, Canet és un municipi amb un ric patrimoni modernista. L'Ateneu Canetenc, la Casa Roure i l'actual Casa Museu Domènech i Montaner són obra de Domènech i Montaner, però el poble també compta amb el restaurant del Santuari de la Misericòrdia, obra de Josep Puig i Cadafalch, i la Vila Flora d'Eduard Puig i Ferrés. Amb aquesta riquesa patrimonial, és natural que Canet de Mar organitzi rutes guiades per descobrir tots aquests tresors del modernisme. La pròxima serà aquest diumenge, dia 27, a les 11 del matí. El circuit inclou tant una passejada exterior pels principals edificis modernistes de Canet de Mar com una visita al museu, on hi trobem tant la Masia Rocosa, el que va ser el taller i estudi de Domènech i Montaner, com la Casa Domènech, la llar que l'arquitecte va construir per a la seva família. El recorregut té una durada d'aproximadament hora i mitja i un preu de 7 euros. Diumenge 27 de setembre, ruta modernista a Canet de Mar. A les 11 del matí, des de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Les quarantenes per contacte amb algun positiu baixen des d'aquesta setmana de 14 a 10 dies. És una mesura que coincideix amb una reducció del risc de rebrot i de la velocitat de contagi a Catalunya, segons dades d'aquest cap de setmana.
Sí, estarem molt pendents de les dades per veure si es confirma aquesta tendència i, mentrestant, preocupa l'evolució de la pandèmia a Madrid i també les conseqüències que pugui tenir per la resta de comunitats. Si el govern autonòmic de Díaz Ayuso continua sense atendre les recomanacions de confinament del Ministeri, l'executiu central podria assumir el control. De la seva banda, el govern català ha demanat mesures que permetin detectar en origen persones amb simptomatologia i així poder evitar que es desplacin a diferents destinacions.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en xarxa i tot seguit, quan són 8:45 del matí, en repassem també d'altres en forma de titulars.
Les crides de les administracions per no pujar en massa a la Cerdanya durant el pont de la Mercè fan efecte i el sector hoteler registra una ocupació al voltant del 15%. Les restriccions continuen vigents a la comarca en espera que millorin els indicadors, que estan molt disparats respecte de la mitjana de Catalunya.
Aquesta setmana continuaran els PCR massius a les escoles i instituts de Catalunya i s'estrenaran en ciutats especialment poblades com Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Ara mateix ja són més de 900 els grups confinats amb prop de 19.000 alumnes en quarantena. D'aquí a pocs minuts parlarem d'aquesta qüestió i de les característiques i de l'impacte d'aquestes proves amb Valentí Pineda, que és el president de la Societat Catalana de Pediatria i coordinador de la Unitat de Malalties Pediàtriques de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Els metges residents afronten a partir d'avui una segona setmana de vagues convocades fins divendres. Ho fan amb la recança d'unes posicions encara molt allunyades amb les patronals i amb el Departament de Salut en aspectes com el sou i la formació. Mentrestant, continua el degoteig d'ambulatoris que van recuperant la normalitat a Catalunya després d'alguns tancaments i també canvis d'organització motivats per la pandèmia.
Entre avui i demà es coneixerà el resultat dels testos massius que s'han fet aquest cap de setmana als treballadors de l'empresa Pedesa de Roquetes, al Baix Ebre. La mesura s'ha pres arran d'un brot que ja afecta més de 120 treballadors. En uns minuts anirem a l'empresa per fer un balanç d'aquest cap de setmana de testos.
Pendents avui del Tribunal Suprem, comença una setmana que pot ser decisiva pel president de la Generalitat, Quim Torra, que podria ser inhabilitat pel Suprem per un delicte de desobediència per les pancartes en defensa dels presos independentistes penjades a Palau en període electoral. La inhabilitació deixa un escenari inèdit a la política catalana que s'encaminarà a unes eleccions anticipades. Els Mossos d'Esquadra estan alerta per si hi ha mobilitzacions contra la sentència.
L'Ajuntament de Tarragona comença a multar avui els conductors que vagin a més de 30 km per hora per dins de la ciutat. Les sancions s'apliquen després de 15 dies de període informatiu i oscilaran entre els 100 i els 3.000 euros en funció de la gravetat.
En esports, el Barça va debutar a la Lliga amb una golejada per 4-0 sobre el Villarreal. Ansu Fati, amb dos gols i un penal provocat, va ser el gran protagonista del primer partit de Lliga de l'equip de Koeman. A segona, l'Espanyol va sumar el segon triomf de la Lliga en derrotar l'Oviedo per 0-2 amb un doplet de Raúl de Tomás. I per la seva banda, el Sabadell va perdre a Mallorca per 1-0.
Barcelona tanca les festes de la Mercè d'enguany marcades per la Covid-19 amb prop de 400 activitats repartides pels diferents districtes de la ciutat. Més de 500.000 de persones han seguit els actes de la festa a través de l'oferta en obert.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La qualitat de l'aire cal millorar. en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
A partir d'aquesta setmana, el temps de quarantena per haver tingut contacte amb algun positiu baixa de 14 a 10 dies. És una mesura que afecta aquelles persones no contagiades que tinguin una vinculació molt estreta amb algun infectat. Tot plegat es posa en marxa mentre continua preocupant l'evolució de la pandèmia a Madrid i els seus efectes també a la resta de comunitats autònomes. Aquí a Catalunya, en les últimes hores s'ha registrat una petita treva pel que fa a la propagació, per bé que la situació continua sent de risc elevat.
Sí, el risc de rebrot a Catalunya ara mateix baixa 13 punts respecte a les dades de dissabte i ha tornat a caure de la barrera dels 200. Pel que fa a la velocitat de contagi, també es redueix lleugerament, però 100 infectats tindrien encara la capacitat d'encomanar a 115 persones al virus de mitjana. En l'última jornada s'han detectat només 232 nous casos confirmats per PCR, tot i que eleven la xifra total als 136.290. Cal tenir en compte, però, que les notificacions en cap de setmana acostumen a ser més baixes. Les funeràries també han comunicat 12 noves morts i ja en són 13.305 des que va començar la pandèmia. Hi ha hagut una quarantena més d'ingressats als hospitals, però els pacients que es recuperen a les unitats de cures intensives s'han mantingut invariables en 137 a Catalunya.
Un dels punts d'atenció d'aquest cap de setmana era a la Cerdanya, tenint en compte la situació de la pandèmia a la comarca i la coincidència amb el pont de la Mercè, que tradicionalment hi fa pujar molts barcelonins. Doncs bé, sembla que la crida a la prudència per part de les autoritats ha fet efecte. En declaracions fa pocs minuts a la xarxa, Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, s'ha mostrat satisfet i agraït per la responsabilitat amb què han actuat turistes i veïns de segona residència evitant pujar a la Cerdanya. L'alcalde recorda que les restriccions encara s'allargaran un parell de setmanes i, malgrat admetre que és prematur aventurar-se, diu que hi ha indicis que els permeten ser optimistes.
Hi ha algun petit indici, ho dic amb tota la cautela, que ens fa ser esperançadors amb el fet de que puguem, mica en mica, revertir aquesta tendència. Nosaltres aquí a la Cerdanya tenim algun factor que ens hi ajuda, no tenim una gran concentració territorial entre les mesures que s'han pres de l'Ajuntament i, com deia, les que s'han dictat des del Procicat i la possibilitat que hi ha sobre la taula de que es pugui realitzar durant aquesta setmana algun altre cribratge massiu, més aquesta apel·lació a limitar el contacte social i evitar els desplaçaments i la mobilitat, penso que ens pot ajudar.
Mentrestant, el govern ha tornat a reclamar aquest diumenge a l'Estat l'aplicació immediata de controls de Covid-19 als viatgers provenents de Madrid, sigui via AVE, tren convencional o en avió. El Departament de Territori i Sostenibilitat critica que 6 dies després el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana encara no hagi respost la missiva que va adreçar el conseller Damià Calvet, demanant mesures que permetin detectar en origen persones amb simptomatologia i, per tant, així poder evitar que es desplacin a diferents destinacions. Tot plegat pendent d'una possible intervenció del sistema de salut si la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid no cedeix a les peticions del Ministeri per confinar tota la comunitat.
I aquí a Catalunya, després que la setmana passada arrenquessin les primeres proves PCR a Manlleu, aquesta setmana se'n començaran a fer-ne ja de forma més generalitzada a centres educatius de ciutats com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i també Girona. En parlem d'aquestes proves amb Valentí Pineda, que és el president de la Societat Catalana de Pediatria i també coordinador de la Unitat de Malalties Pediàtriques de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Senyor Pineda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem de dir que aquestes proves no han passat gens desapercebudes i que no han estat exemptes de polèmiques. Vostès, els pediatres, estan molt acostumats, evidentment, a tractar amb nens, però també amb els seus pares. Entenen el rebombori que s'ha generat, aquesta manca de confiança per part de les famílies?
Bueno, en principi no pensàvem quan vam fer tots els documents perquè les escoles es fessin proves, les escoles, els CAPs, o no sé, depèn de cada zona, es faran en un lloc diferent. Però sí que ho entenem, o sigui, d'alguna manera deixar els pares, els nens, sobretot els més petits, sols perquè li fessin aquesta prova, després de que tothom parla d'aquesta prova, es passa el pal fins quasi el cervell, com diuen alguns, i que fa molt mal i que plora tothom, doncs, s'entén. Però bueno, en principi hem adequat una mica les proves, hem aprovat ara fa 24 hores, 48 hores, bueno, aquesta setmana ja no fer el frotis nasofaringi, que és arribar a la famosa ISOP, que diu el swab, que diuen aquella vareta que arriba fins a la faringe a través del nas, i ara pues, amb un frotis nasal, que és només posar-lo a l'entrada del nas, n'hi ha prou, sí que baixa una mica la sensibilitat, però com que la freqüència és baixa i tal, no, en principi no ens preocupa massa, i ara ja farem proves nasals, seran menys agressives, això els explicarem als pares, o ja els hem començat a fer documents per explicar-los, i suposo que no hi haurà aquest rebuig, però bueno, en principi ho entenem tot, estem en una situació absolutament increïble, no viscut abans, i podem entendre qualsevol reacció, i ho entenem i ho comprenem.
Per tant, el resultat d'aquesta reacció dels pares ha estat que finalment hi ha una prova absolutament indolora, però s'ha hagut de renunciar a l'eficàcia dels resultats, a l'eficàcia a l'hora de mostrar si aquell nen té o no coronavirus. Amb aquesta mostra que s'extreu hi ha menys possibilitat, menys garantia de que el resultat sigui l'òptim?
No, bueno, a veure, no ho hem fet perquè els pares tampoc s'hagin queixat, o sigui, d'alguna manera nosaltres, de manera que anem, entre cometes, intentant controlar la malaltia, anirem fent proves menys agressives, poder una mica menys sensibles, molt menys sensibles en quant a la mostra, però és que aviat farem proves antigèniques, que són algo menys sensibles que les PCRs, perquè són proves que en 10 minuts tens els resultats. Nosaltres hem de deixar de banda, i els científics així ho decidim, tot i que a vegades no tots estem d'acord, és que per fer tests massius o cribratges massius a la població hem de fer proves absolutament assumibles. Hem fet PCRs amb respostes a les 24 hores o a les 48 a tota una població, a mils de persones, perquè no és viable. I si nosaltres tenim proves potser una mica menys sensibles, tampoc menys, tan menys sensibles, potser una mica menys agressives, perdent una mica l'eficàcia de toma de mostra, com en vés de frotis nasofaringi i frotis nasal, pues és molt més pràctic. Els americans ja fa setmanes que ens ho estan dient. Feu proves que es puguin fer. Si fem mils i mils de proves, fem proves que siguin viables. La malaltia, penseu que estan sortint positius entre el 7 i el 8% a Catalunya, no? Les PCRs que fem agafats per frotis nasofaringi. Si nosaltres tenim unes proves amb una sensibilitat que no és del 100%, no, sinó que és del 96, 97, 98%, sobre aquest 8% de positius és molt poc. O sigui que d'alguna manera els casos que se'ns escaparien serien poquíssims. Tampoc hem de donar el missatge que les proves són pitjors, ni molt menys. Tenen una sensibilitat i especificitat, tant si canviem la toma de mostra, que serà protis nasal, com si canviem de PCR antigènic, tenim proves útils molt bones, en principi. No només per les queixes dels pares, que les entenem, és perquè hem de fer una cosa que es pugui fer, i de fet Catalunya està amb unes dades boníssimes, probablement les millors d'Espanya, gràcies a que anem d'alguna manera adaptant i adaptant-nos a cada moment de la pandèmia.
Senyor Pineda, ara mateix hi ha 922 grups confinats, 4 centres educatius tancats, en total 20.000 alumnes confinats i 1.700 que han donat positius. Tot això són casos de contagis previs a l'entrada a l'escola el dia 14 de setembre, o estem començant ja a veure casos de nens que s'han contagiat dintre de l'àmbit escolar?
Bueno, en principi tots sabem, i així ho vam anunciar al començament, que els casos escolars serien el mirall del que passaria a la comunitat. I realment, on s'agafa la majoria de casos no és a les escoles, no és a les classes, és a casa, amb els convivents d'adults. És molt més freqüent el contagi d'adults a nens que no el contagi de nens a nens i de nens a adults. Això ho sabem amb els estudis internacionals que han anat sortint. No tenim les dades exactes, jo no les tinc, en principi, de quin percentatge de casos escolars són agafats a l'escola i quins són agafats a casa, però estem en un 70% de casos en general de Covid agafats per contactes familiars o per contactes a la restauració o a puestos tancats o a festes, etc., on s'acumulaven, ara ja no, espero, on s'acumulaven més de 6 persones.
Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria i també coordinador de la Unitat de Malalties Pediàtriques de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver atès la trucada a la xarxa i per haver-nos aclarit com funcionaran les proves PCR a les escoles, que recordem aquesta setmana comencen a ciutats com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i també Girona. Gràcies i molt bon dia, que vagi bé.
Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
Adéu, bon dia. I de l'àmbit educatiu a l'àmbit laboral, perquè Salut ha fet aquest cap de setmana un cribratge massiu de proves PCR als treballadors de l'empresa Padesa de Roquetes, al Baix Ebre, arran del brot que ja afecta a 121 treballadors i 12 contactes estrets. Les proves són voluntàries, però Salut ha notificat l'alta participació. Els resultats es publicaran entre avui i demà. Saludem ara mateix els companys de Canal Reus, en Miqui Colomer i en Roger Font. Molt bon dia, Roger.
Bon dia, Canal Terres de l'Ebre. Som ara mateix a Roquetes, sí, davant de l'empresa Padesa. Cap problema. Som, dèiem, davant d'aquesta empresa on ja s'han detectat 134 positius. D'elles són 121 treballadors i, en tot cas, 12 contactes directes. Durant avui i demà es sabran els resultats d'aquestes proves que s'han fet durant el cap de setmana. Tenim amb nosaltres el comitè d'empresa d'UGT, a Valentí Marín. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Valentí, explica'ns, els treballadors ara mateix es senten protegits?
Els treballadors es senten protegits. El que passa que les mesures que va establir la mateixa empresa d'acord amb el Departament de, amb el Departament de Salut s'han estat complint. Creiem que el que ha passat és el mateix que ha passat al carrer, que aquestes mesures que es van establir de manera correcta i que el mateix comitè d'empresa està controlant s'han anat relaxant en determinats moments i és el mateix que ha passat al carrer i per això està pujant. En tot cas, el que sí valorem positivament i celebrem és que s'estiguin fent. La setmana passada l'empresa mateixa ja va començar a fer aquests cribatges el dimarts i a partir de que van sortir una part important de positius el Departament de Salut ja va fer els que ha fet el cap de setmana.
Ara mateix hi ha, m'explicaves abans, 200 baixes de treballadors de Padesa. Com es preveu que això pugui afectar? Quin impacte econòmic pot tindre?
Ho desconeixem, això hauria de dir l'empresa, però sí, és cert que dels tres torns que hi havia en aquest moment només hi ha un torn que estigui treballant, perquè no es pot fer d'altra manera. I aquest torn, el que s'està fent és entrar de manera escalonada per tal de que no hi hagin aglomeracions ni els vestuaris, etc, etc. I gent del mateix comitè està controlant que es compleixin al màxim les mesures. Un dels problemes també que hem dit és el tema de el venir a treballar i marxar cap a casa, que clar, la gent diu que es porta mascareta dins el cotxe, això s'hauria de comprovar, no hi pot haver un policia dins de cada cotxe, a vegades van en gent diferent, en cotxes diferents, i això és el que s'ha de vigilar i s'ha de conscienciar a totes les treballadores i treballadors que això és per la salut de tots, no només per la d'ells.
Valentí, moltíssimes gràcies. Tenim també amb nosaltres a Lluís Calabuig, el secretari general de la Federació d'Indústria aquí a les Terres de l'Ebre de la UGT. Molt bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns, no sé si des del comitè se segueixen alguns protocols, algunes recomanacions als treballadors, a tots aquests treballadors que han passat aquest cap de setmana el cribatge massiu de les proves PCR.
Bueno, sí, se segueixen, el comitè segueix els protocols que en si ells han de complir. I bueno, sabem que n'hi ha un parell o tres de delegades també de baixa pel tema del Covid, i a part d'això, bueno, s'han fet este cap de setmana el dissabte 263 PCRs i penso que ahir 138, el qual vol dir que entre dilluns i dimarts se sabrà més resultats dels PCRs que s'han fet. Esperem que surti millor, però ja veurem.
Salut remarcava aquesta alta participació a les proves PCR, però tot i així no hi ha anat al 100% de l'empresa. Com valora això el comitè i UGT?
Bueno, nosaltres entenem que això s'ho hauria de fer tots els treballadors, però també ens costa que hi ha hagut una vintena de treballadors que no ho han volgut fer. Nosaltres des d'aquí els emplacem a que sigui treballant o sigui fora, si ho poden, que s'ho facin. És pel bé i per la salut de tots.
Moltíssimes gràcies també per haver-nos atès. Aquesta és la situació ara mateix. Coneixerem els resultats de les proves entre el dilluns, entre avui de la tarda i demà durant el dia, per saber a quantes persones afecta aquest brot, que ha fet canviar també els colors de la... pel que fa al tema del contagi aquí a les Terres de l'Ebre, ha pujat moltíssim el percentatge, l'alt contagi, a conseqüència d'aquests números provocats doncs, per aquest contagi a l'empresa, que de moment, recordem, són 134 positius.
Pendents d'aquesta hora del Tribunal Suprem, perquè aquesta setmana, que comença, pot ser decisiva pel president de la Generalitat, Quim Torra, que podria ser inhabilitat per les pancartes dels presos penjades a Palau en període electoral. El president català, Quim Torra, ha fet balanç del seu mandat i ha lamentat que les dificultats de Catalunya per assolir la independència. De fet, en una entrevista a VilaWeb, el president afirma que ha arribat a la conclusió que un dels obstacles per assolir-la és l'autonomia. Segons Torra, les mateixes institucions actuen a vegades com a instruments repressors i fan impossible aconseguir l'objectiu.
Jo, en alguns moments, he arribat a la conclusió que un dels obstacles per arribar a la independència és l'autonomia. Els límits de l'autonomia que ha posat al descobert doncs, aquesta legislatura també són uns límits del que significa una administració com aquesta, no? I això ho hem de tenir molt present també a l'hora de plantejar-nos aquest salt col·lectiu. Has d'acceptar també que la repressió fins i tot pot venir d'aquests àmbits com és de la pròpia autonomia, no?
La vista oral contra l'activista Tamara Carrasco s'obre aquest dilluns als jutjats de Barcelona. La Fiscalia demana una pena de 7 mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi durant la condemna. El Ministeri Públic considera que Carrasco va cometre un delicte d'incitació de desordres públics i l'acusa d'impartir directrius per a les accions reivindicatives del CDR durant la Setmana Santa del 2018. Recordem que Tamara Carrasco va ser detinguda a l'abril d'aquell any i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme. Golejada del Barça de Koeman en el debut a la Lliga, els blaugranes es van superar per un còmode 4-0 al Villarreal. El nom propi del partit va ser el d'Ansu Fati, autor de dos dels gols, i que a més també va provocar el penal que va significar el 3-0. L'encarregat de transformar-lo va ser Leo Messi. Pau Torres, en pròpia porteria, va fer el quart gol abans del descans. Els blaugranes tornaran a jugar dijous a Balaïdos contra el Celta. L'entrenador blaugrana, Ronald Koeman, va destacar el partit d'Ansu Fati.
Ha hecho un gran partido, ¿no? Y por eso estuvo muy contento con su partido y esto ya he dicho directamente cuando hemos cambiado a Ansu. Yo creo que ha dado mucha profundidad al equipo, ha tenido un gran rendimiento en el partido y hay que seguir así. Tiene que mejorar, tiene que trabajar día a día y bueno, es un buen chico que es abierto para escuchar, está abierto para mejorar.
A segona divisió, victòria de l'Espanyol i derrota del Sabadell. Els blanquiblaus van sumar el segon triomf a la Lliga amb un doblet de Raúl de Tomàs davant l'Oviedo. El davanter madrileny va començar el partit a la banqueta, però en va tenir prou en pocs minuts a la segona part per desbloquejar el partit. El primer gol el va fer de penal, comès sobre Pedrosa, i 4 minuts després va fer pujar el segon, aprofitant un error defensiu. Amb aquesta victòria, al Tartiere, l'Espanyol suma 7 dels 9 punts disputats fins ara i és segon a la taula. I per contra, el Sabadell va perdre a Mallorca. Els arlequinats van mantenir la porteria imbatuda durant gran part del partit. L'expulsió de Pierre Cornut en els minuts finals, però, va complicar el duel als vallesans, que van encaixar un golaç de Dani Rodríguez al minut 85.
A la Lliga CB de bàsquet només el Barça va sumar la victòria. Els de Jessica Bixos van superar el Bilbao per 82-64 en el retorn a les pistes de l'escorta Corey Higgins després de 2 mesos lesionat. I ho va fer amb 12 punts. Aquest és el tercer triomf en 3 partits dels blaugranes. En canvi, la penya va patir la primera derrota a la Lliga davant un Real Madrid molt superior que es va acabar imposant per 64-87. I el Baxi Manresa també van ensopegar contra el València per 74-82. La Mercè 2020 tanca 3 dies d'activitats culturals a Barcelona amb més de 370 actuacions repartides pels 10 districtes de la ciutat que s'han desenvolupat sense cap incidència remarcable. Una de les activitats més multitudinàries, el piromusical, es va fer simultàniament des de 4 punts diferents de la ciutat amb l'objectiu que els veïns i les veïnes veiessin des de casa o des dels terrats els 1.500 quilos de pólvora que van il·luminar el cel de Barcelona. El foc posa punt i final a una festa major en què en total s'han posat a disposició de la ciutadania 100.000 localitats per a diferents espectacles i concerts.
Després de 6 mesos tancat per la pandèmia del coronavirus, el Gran Teatre del Liceu va reobrir portes ahir a la nit. La soprano Sondra Rabbanovski i el tenor Piotr Bezzala, dues veus molt destacades de la lírica internacional, van inaugurar la temporada amb un recital acompanyats pel pianista Camilo Radic.
I un total de 51 artistes arribats de diferents punts del territori han participat aquest diumenge al matí al 19è concurs de pintura ràpida Ciutat de Mollerussa. Ens ho explica l'Anna Requena, de Mollerussa Televisió.
Des de fa uns anys, el concurs de pintura ràpida Ciutat de Mollerussa és itinerant i ja s'han pintat espais com la Casa Canal o l'estació de trens. Enguany, els artistes han reproduït racons del centre de la ciutat amb l'objectiu de dinamitzar aquest espai després d'uns temps difícils a causa de la pandèmia del coronavirus.
Al sector hi havia aquesta necessitat de tornar a fer activitat, de tornar a fer un concurs, ara feia temps que no se'n feia per les nostres contrades, i segurament aquesta necessitat, aquesta demanda que hi havia i aquesta decisió que hem tingut des de Fira de Mollerussa d'organitzar-ho com cada any, doncs ha fet que tingués aquesta bona resposta. I també aquest any, que venim de poca activitat social, creiem que fer-ho al centre doncs es combina doncs amb la gent que hi ve a fer el vermut, que hi dona un passeig.
Pintors i pintores amateurs i professionals han representat alguns dels racons del centre de Mollerussa en una edició que compta amb un total de 13 premis.
Artistes com Paula, Joan Colomo o Mazzoni han assistit aquest cap de setmana a una nova edició del Festival Flors i Violes de Palafrugell. La proposta d'enguany s'ha fet en petit format amb un sol dia de programació. Ens n'informa amb més detall Elisabet Don, de Televisió de la Costa Brava.
Malgrat la incertesa dels darrers mesos, Palafrugell ha aconseguit tirar endavant una nova edició del popular Festival Flors i Violes. La resposta del públic va ser d'allò més bona i van planar-se en tots els concerts.
Jo diria que es reflexen aquí, s'ha reflexat les ganes que teníem de fer coses, les ganes que tenim de reconvertir-nos, de no estar a casa. El voluntariat que hi ha aquí, la feina que hi ha aquí, doncs ha sigut feta amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Per què? Perquè veiem que havíem de fer alguna cosa.
La jornada va començar amb un vermut amb Paula i Joan Colomo, una tarda familiar de la mà del grup infantil Rigui per Xics, i finalment els concerts de nit a càrrec de Mazzoni i Ramon Mirabet. Aquest darrer no va poder actuar a causa de la pluja, però sí que va pujar a l'escenari per tancar el recital de Jaume Pla amb una cançó conjunta.
La xarxa de comunicació local.
Ei, tocant de peus es veu la cresta de l'onada, i em passa una i cau, i després em passa una altra. No para la galàxia, encara que tinguis pasta, no hi ha més remei que creure en els teus peus. Americana, no, la vida pot ser millor, si poses ganes, somiar ho podem fer igual. Americana, no, la vida pot ser millor, si poses ganes. Tot deu corrent, tothom amb pressa, sense veure res. Tot és com és, si no hi ha temps. Hello, hello, adéu. Sentir-se especial, però no ens calen estrelles aquí baix. Si al final les tonteries acaben sent importants, si estan millor aspirant, ser un gos corrent pels camps. Super, tope, top power. Americana, no, la vida pot ser millor, si poses ganes, somiar ho podem fer igual. Americana, no, la vida pot ser millor, si poses ganes. Tot deu corrent, tothom
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us informa Pere Gilart. Aquest dilluns, la sala penal del Tribunal Suprem donarà a conèixer la decisió d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, per no retirar les pancartes en edificis públics en període electoral. Així ho publica aquest matí a l'Espanyol, mitjà que assegura que la decisió s'ha pres per unanimitat per part dels 5 magistrats que han examinat el recurs de cassació de Torra. Segons aquest diari, el Suprem confirmarà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de condemnar el president Quim Torra a un any i mig d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. L'advocat de Torra, Gonzalo Boye, ha piulat aquest matí un missatge breu a Twitter assegurant que no inhabiliten a Torra, sinó que l'enderroquen. I les crides de les administracions per no pujar en massa la Cerdanya durant el pont de la Mercè fan efecte i el sector hoteler registra una ocupació al voltant del 15%. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, s'ha mostrat optimista en declaracions a la xarxa. Creu que la situació a la comarca pot millorar.
Hi ha algun petit indici que ens fa ser esperançadors amb el fet de que puguem, mica en mica, revertir aquesta tendència. Nosaltres aquí a la Cerdanya tenim algun factor que ens hi ajuda, no tenim una gran concentració territorial i la possibilitat que hi ha sobre la taula de que es pugui realitzar durant aquesta setmana algun altre cribratge massiu, penso que ens pot ajudar.
Les restriccions continuen vigents a la comarca en espera que millorin els indicadors, molt disparat respecte a la mitjana de Catalunya. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, l'Ajuntament ha decidit reobrir tots els parcs infantils i les fonts públiques del municipi després de 6 mesos davant la millora de dades. Ens ho amplien des de l'Espluga FM Ràdio. Pep Morató, bon dia.
És una decisió que s'ha pres amb totes les mesures de seguretat possibles per evitar que aquestes zones es converteixin en focus de contagi, tal i com explica el regidor de serveis municipals de l'Espluga, Xavier Rossell.
El que la intenció és obrir-los tots. Tenim ja l'obert el del Rovelló, el de l'Espluga Parc i el de l'Organització de Carreres. Aquests ja van quedar finalitzats i avui acabem d'obrir la resta, excepte el del Freginal. Del Freginal tenim un parell de proteccions de valles.
Pel que fa a les fonts del municipi, també tornen a estar obertes al públic, però es demana a totes aquelles persones que vulguin utilitzar-les que ho facin de manera controlada.
Gràcies, Pep. Més coses. Anem ara a Sant Cugat del Vallès, on l'oposició ha forçat al president de l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreix a rebaixar-se la dedicació i el sou que comporta el seu càrrec. Ens ho ampliem des de Cugat Mèdia. Joan García, bon dia.
Bon dia. La Diputació de Barcelona considera que la tasca de Josep Puig com a president de l'EMD de Valldoreix no sembla ser incompatible amb la seva condició d'administrador de l'empresa Instal·lacions Puig S.L. És la primera conclusió de l'informe de dictamen que l'ens supramunicipal, a més a petició de la mateixa administració descentralitzada. La Diputació, això sí, proposa que Puig delegui l'atorgament de llicències d'obres a un altre vocal de l'EMD quan la seva empresa intervingui com a subcontractada o com a titular d'una llicència. El president no només s'hauria d'abstenir, sinó que hauria d'abandonar el saló on es reuneix l'òrgan col·legiat. Així detalla l'informe. El document, a més, es dona llum verd a l'actuació de l'empresa a l'àmbit territorial de l'EMD, és a dir, territori valldoreixenc. Només es produiria un conflicte d'interessos públics privats si l'empresa de Puig fos la promotora titular d'una llicència d'obres.
Gràcies, Joan. I en esports, el Barça va debutar a la Lliga amb golejada per 4-0 sobre el Villarreal. Ansu Fati, amb 2 gols i un penal provocat, va ser el gran protagonista del primer partit de Lliga de l'equip de Koeman. Mentrestant, a segona, l'Espanyol va sumar el segon triomf a la Lliga en derrotar l'Oviedo per 0-2 amb un doblet de Raúl de Tomàs. El Sabadell va perdre a Mallorca per 1-0. De moment, això és tot per ara.
I com cada dia, quan passen 4 minuts de les 9 del matí aquí al Notícies en Xarxa, fem el relleu de cara a aquesta tercera hora que tot just arrenca ara. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
I amb quins continguts?
Doncs mira, d'aquí uns minuts els hi preguntarem als farmacèutics si estan d'acord amb la proposta que ha posat sobre la taula la Federació Empresarial de Farmacèutics de tot l'Estat, oferint-se per fer proves diagnòstiques de coronavirus als seus establiments. Seria una bona solució per descongestionar els ambulatoris, però no tenim clar si tot el col·lectiu ho veu tan fàcil. De seguida marxem cap a una farmàcia per escoltar-los i veure exactament què n'opinen. I la conversa tranquil·la d'avui serà amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, qui en les últimes hores, per cert, ha demanat a Madrid que facin controls d'aquells ciutadans que surtin de la ciutat i que venen cap a Barcelona en tren o en avió. Li preguntarem si ja l'han contestat o si els controls els acabarem posant des d'aquí. També li demanarem què pensen fer per controlar els accessos als parcs naturals després de les escenes que vam veure per la diada a la Pica d'Estats, o quina és la nova realitat del transport a casa nostra a causa de la pandèmia. Tot plegat serà a partir de 2:15 del matí. Ara, parlant de mobilitat, fem un cop d'ull a les carreteres des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora, situació força complicada, sobretot per les incidències que encara es mantenen en actiu i que compliquen el trànsit. Tenim 3 accidents, un d'ells a l'autovia 2 al Prat de Llobregat, que provoca cues des de Pallejà a sentit sud. També a la B23, problemes per un altre accident que provoca retencions a Molins de Rei en direcció Martorell. I un darrer accident, en aquest cas a la P7, talla un carril a l'altura de Barberà del Vallès, sentit Tarragona, i provoca aturades des de Santa Perpètua. També hem de tancar aquest llistat d'incidències amb un vehicle variat a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, que provoca cua des de la Garriga, sentit Barcelona. Més qüestions també pel que fa a la corona de Barcelona, retencions encara després del tram fort de l'hora punta, a la pota nord a la C-58 i a la C-31, a la pota sud per entrar a la ciutat a la B-23 i a la C-32. Pel que fa a la zona del Vallès, també queden encara trams de densitat a la C-17, la C-59 i la C-60, i ens fixem per acabar la situació de les dues rondes, on ara mateix sobretot i predominant les aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi molt bé. Molt bon dia. I fem un cop d'ull al temps, aquest temps que ja és de plena tardor ara mateix. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, hem començat avui aquesta jornada amb un ambient fred, però tot i això amb una temperatura que és més alta que la d'ahir, sobretot cap a la meitat nord i est del territori, degut a la presència de núvols i també en punts de la meitat sud del territori. Cal destacar que el vent de mestral encara a hores d'ara es deixa notar, sobretot cap als dos extrems del país, amb ratxes que superen els 100 km/h, però la tendència és que vagin afluixant durant aquest matí. També els núvols que comentàvem s'han d'anar trencant a mesura que avanci aquestes properes hores, i a mesura que avanci el matí dominarà a poc a poc el sol i la temperatura ha d'anar pujant. De fet, avui s'espera una temperatura màxima més alta que la d'ahir, valors que a Ponent o bé cap a les Terres de l'Ebre podran arribar fins als 24 o 25 graus. Una tarda que també es mantindrà força estable i no serà fins al final del dia que podran formar-se alguns núvols baixos cap al sud de les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, però sense més conseqüències, és a dir, que no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Retorna a la feina de molts treballadors de serveis no essencials.
La millor notícia, que se superen les 10.700 altes hospitalàries.
Bon dia, són les 11, us parlem.
Bona tarda, són les 8, us parlem.
Bona tarda, són les 6, us
parlem. Bon dia, el ministre Salvador Illa insisteix que les dades confirmen l'alentiment de l'epidèmia.
Què passa? Doncs el mateix que ha passat amb els brots i amb aquesta transmissió comunitària i a la societat en general.
Són ja 11.744 vides arrebatades, a menudo de manera cruel.
Estem a l'espera de conèixer quin és...
La Generalitat avançarà 21 milions d'euros a les administracions locals.
Els recursos pedagògics i tot tipus de consells i instruccions.
Sí, a les 11, el
butlletí. De la Covid-19 a les
11. I la seva atenció segueix els protocols marcats per...
De 1.500 mascaretes.
Ja sigui per poder teletreballar.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Minuts, abordem l'actualitat aquesta tercera hora, de fet continuant tot allò que ja us hem estat explicant des de les 7 del matí, però intentant buscar l'anàlisi d'aquells temes que avui són actualitat i recordem sense perdre de vista que qui sap si avui serà el dia en què surti la sentència que pugui acabar inhabilitant el president Torra. Òbviament tindrem un ull posat en el que pugui estar passant al Tribunal Suprem de Madrid. I tampoc perdrem de vista que els metges residents afronten a partir d'avui una segona setmana de vagues convocades fins divendres i amb la recança d'unes posicions encara molt allunyades amb les patronals i el Departament de Salut. De fet, la setmana passada ja van fer 3 dies de protesta per demanar un millor reconeixement a la feina que fan. En parlem de tot plegat amb Francis Carreras. Ell és membre del comitè de vaga dels MIR, en aquest cas des de l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé. A veure, torneu a la càrrega aquesta setmana. No han tingut efecte les protestes de la setmana passada?
Bé, han tingut efecte en el sentit en que per fi, no, estem a la primera plana i denunciem unes condicions molt dolentes que han estat anys així. El que no hem aconseguit és fer que les patronals amb les quals ens hem reunit durant aquests 3 dies responguin a les nostres demandes, que creiem que són de mínims i que hauríem d'arribar a un acord aviat. Com que en aquests 3 dies no hem aconseguit posar-nos d'acord, hem decidit continuar aquests 5 dies de vaga.
Uh-huh. Ara mateix, per tant, quina és l'actitud, per exemple, per part de, bueno, de la patronal i per part del Departament de Salut? Què us heu trobat a l'altra banda?
Bé, amb el Departament de Salut no hem pogut parlar gaire. La veritat és que hem trobat a faltar que siguin uns interlocutors en les últimes reunions que hem tingut de negociació i, per tant, creiem que en aquest sentit podríem tenir millor resposta. De les patronals el que ens hem trobat són millores molt petites. Ja s'ha fet famós una mica l'eslògan del que ens oferien, que era poc més d'un euro i mig al dia de pujada del sou, quan el que denunciem és que el nostre sou és un sou precari, que amb prou feines ens serveix per sortir a final de mes i que hem de fer moltíssimes hores extra. I per exemple, en el tema dels descansos, que són uns temes que s'han aconseguit de les vagues de Madrid, doncs de moment no hi ha flexibilitat, no ens permeten respectar els descansos de 36 hores setmanals.
Per què creieu que hi ha tanta resistència per part de l'altra banda de la taula de negociació, per dir-ho així? Per què no es mostren receptius a les vostres demandes?
Bé, d'una banda, jo crec que moltes de les coses que demanem, més que només a la patronal, també correspon a que el Departament de Salut o des de l'àmbit polític es facin accions en el nostre favor. Però un altre punt, jo crec que som històricament un col·lectiu poc organitzat, que no s'ha sabut mobilitzar o no ha pogut mobilitzar. També el nostre contracte en ser transitori, sempre estem 4-5 anys, és més difícil que ens haguem organitzat, i jo crec que hi hauria l'esperança que ens desinfléssim aviat, però nosaltres el que denunciem creiem que és de primera necessitat i per tant no defallirem i continuarem amb la protesta.
Per tant, és un punt d'inflexió aquesta protesta que esteu fent. Home, les imatges que ens arribaven la setmana passada de les concentracions que vau fer eren bastant multitudinàries. No sé si precisament ha arribat la pandèmia per que vosaltres feu pinya, per això que deies, que sou un grup que potser no sempre us poseu d'acord. És un punt d'inflexió aquest que estem vivint o que esteu vivint?
Sí, és històric. Una vaga de residents és una cosa que passa cada molts anys i serveix per recuperar coses tan bàsiques com que a l'última vaga de residents el que es va aconseguir és que després de 24 hores treballant poguessis marxar a casa a dormir. Són coses tan bàsiques com aquestes. Doncs jo crec que la nostra és un pas més cap a unes condicions laborals dignes.
Francis, fins a quin punt esteu disposats a portar les protestes o endurir aquestes protestes? Fins on voleu arribar?
Bueno, el que està clar és que aquests 5 dies de vaga continuaran, a no ser que arribem a algun acord de negociació. Hi ha altres vies que estem explorant per la part política. Ens hem posat en contacte amb els responsables de salut de diferents grups parlamentaris i la nostra idea és arribar al Parlament.
Ara mateix ens deies uns quants greuges que teniu sobre la taula que no són petits. Esteu parlant de sous precaris, esteu parlant d'hores de descans, vull dir que són temes de gruix important, tenint en compte que vosaltres el que feu és atendre gent malalta, atendre pacients, la qual cosa no és una feina menor. Però de tots plegats, quin és el principal greuge, quin és el principal punt de negociació, el que creieu que se li ha de donar més importància o sortida abans?
Bé, no ens agradaria dir que hi hagi un punt important o imprescindible. Sí que creiem que hi ha tres blocs amb els quals hem d'aconseguir coses perquè són mesures urgents. En la banda formativa, el que estem demanant simplement és tenir la supervisió necessària perquè puguem atendre els malalts amb garanties cap al pacient. A l'aparell laboral, el que estem demanant són coses tan bàsiques com descansar després de fer les hores reglamentàries, que moltes vegades són 24 hores seguides, o tenir 36 hores setmanals de descans, que això és bàsicament que si treballes de dilluns a divendres i dissabte fas 24 hores també, si diumenge estàs dormint, dilluns poder-lo tenir per descansar, perquè si no estaràs dues setmanes senceres sense poder estar a casa. Uh-huh. I coses tan bàsiques també com fer les hores màximes setmanals de 48, que és el que diu la llei, i no arribar a acumular hores com 80, 90 o fins a 114, que em deia una companya. I en la part retributiu, també, que són coses molt bàsiques. Som el col·lectiu pitjor pagat de l'hospital i tenim una feina de responsabilitat i que porta molta formació al darrere, que crec que s'ha de veure reflectida en la nostra retribució mensual, sobretot tenint en compte que amb un sou de 1.000 euros a Barcelona viure és molt complicat, i a la resta de Catalunya també.
Francis, tenim per demà, per tant, 5 dies de protestes. No sé si hi haurà algun dia clau, algun dia puntal, que fareu algun tipus d'acció en concret d'aquests 5 des d'avui fins divendres.
Tenim un calendari de mobilitacions tota la setmana que comencem avui. Avui ens estarem davant del Departament de Treball mobilitzant-nos, i demà serà una mobilització també de la qual estem molt, molt contents, perquè anirem a Plaça Espanya a denunciar els descansos. Mm-hmm. I esperem que hi hagi molt de seguiment i que surtin moltes fotos d'allà.
Sens dubte, és evident que la projecció dels conflictes i que se us vegi també us pot donar aire i oxigen per resoldre aquest conflicte, sobretot a l'espera de tenir una resposta positiva per part de l'altra banda, de la conselleria, de la patronal. Veurem què és el que passa. Francis Carreras, membre del comitè de vaga dels MIR, en aquest cas des de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, molt bon dia i molta sort.
Gràcies.
No deixem les qüestions mèdiques, perquè la Federació Empresarial de Farmacèutics Espanyols ha demanat una autorització al govern perquè es puguin fer proves de la Covid-19 a les farmàcies. Seria una bona opció per descongestionar els ambulatoris i garantir que les proves les fa personal sanitari, però estan preparades les farmàcies per assumir aquesta feina? Tothom hi està d'acord? Doncs tenim un equip de la xarxa a una farmàcia, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per buscar resposta a aquesta pregunta. Zoraida Mas i Helena Puigdueta, molt bon dia, explica'ns.
Hola, molt bon dia. Doncs perfecta la introducció que feies, perquè evidentment, segurament que si el govern autoritzés a les farmàcies a poder fer testos ràpids o test PCR de la Covid-19, segurament molts centres d'atenció primària anirien una mica més descansats. Com bé deia, som a l'Hospitalet, concretament al barri de la Florida, i a una farmàcia, la farmàcia de Guillermo Bagaria, per parlar d'aquesta qüestió justament aquesta setmana, i en aquest barri, el de la Florida, de l'Hospitalet, on també hi ha programades una tanda de testos massius de PCR. Autoritzats, doncs, aquests testos massius en el barri. Per tant, s'escau perfectament Guillermo Bagaria, bon dia i bona hora. Hola, parlar bon dia d'aquesta qüestió. Guillermo Bagaria és farmacèutic comunitari i vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Ens comentava la nostra companya des de l'estudi: les farmàcies demaneu aquesta autorització. El divendres, aprofitant que va ser el dia del farmacèutic, vau tornar-hi a insistir, però de fet fa mesos que ho esteu demanant i que aquesta autorització no acaba d'arribar. La primera pregunta que ens feia ella des de l'estudi: esteu preparades les farmàcies per fer aquest tipus de test?
Sí, bon dia. Pues la veritat és que sí, estem preparades perquè el farmacèutic comunitari té el coneixement i té els recursos per poder intervenir d'una forma segura en la prestació d'aquesta prova, no? Així els farmacèutics participen des de fa molts anys i segur que molts de vosaltres heu anat a la farmàcia a mesurar-vos la glucosa, el colesterol, i fins i tot algunes farmàcies participen en la prova ràpida de l'UVIH. Així que és un tema en el que habitualment estem compromesos i participem. Cal matisar, però, que la prova feta de forma individual a una oficina de farmàcia no té massa sentit, perquè de lo que es tracta és d'integrar-se dintre dels circuits, dintre dels criteris en el sistema sanitari, per tal d'aportar valor i aportar oportunitat. En aquest sentit, m'agradaria recordar que el territori català està cobert en un 97% per la xarxa d'oficina de farmàcies. Som així unes 3.200 farmàcies distribuïdes en tot el territori. I aquesta és una potencialitat fantàstica per apropar eines de control de salut pública a la població. I aquesta reivindicació, aquesta oportunitat, és el que no deixem de traslladar al sistema de salut perquè ens aprofiti, perquè ajudem, perquè podem aportar, perquè podem fer coses útils per a la societat.
Evidentment, Guillermo, al marge de descongestionar, em parlaves d'aquestes gairebé 5.000, més de 5.000 a nivell de Catalunya, parlem de 22.000 si parlem de farmàcies, d'oficines de farmàcia a nivell de tot l'estat. La pregunta és: això, a banda de descongestionar els centres d'atenció primària, també s'evitarien riscos innecessaris a nivell de població? I em refereixo a moltes d'aquestes proves furtives que s'estan fent a altres centres que no estarien autoritzats o que no tindrien com a mínim l'autoritat moral de les farmàcies, moral i evidentment també facultativa, però també per internet. Molta gent que potser s'ha comprat algun test per internet i que es fa la prova, no sé, potser també evitaríeu aquest tipus de pràctica fraudulenta, no?
Clar, és cert, hi ha molta angoixa, molt neguit a la societat al respecte d'aquesta situació i aquesta necessitat de saber si un està o no infectat. Per tant, és obvi, és comprensible que un tibi dels recursos que estan al seu abast per satisfer aquesta pregunta. Clar, quan utilitzem els recursos o comprem per Amazon o anem a centres no autoritzats, no tenim aquesta garantia sanitària de que el producte que s'adquireix, que s'utilitza, estigui validat, sigui útil, tingui la sensibilitat i especificitat convenient. És a dir, la importància de que el test sigui un test de qualitat és fonamental. Però no tan sols això. Com deia abans, la intervenció individual o segregada del sistema sanitari no té sentit, és disparar-se al peu. El que cal fer és fer proves quan sigui necessari, a qui sigui necessari. Perquè d'altra manera aportem informació que és inconexa i que no ens permet prendre accions de salut pública. Poso per exemple: jo obtinc un resultat positiu a casa i no sabré ben bé què he de fer, si he d'anar al CAP o no he d'anar al CAP, si he d'anar al metge de capçalera o he de quedar-me a casa. Per tant, cal en aquesta, la realització d'aquestes proves, un context sanitari que estigui validat, un circuit de derivació i un circuit d'informació que doni justificació i context a la prova que es fa.
Clar, Guillermo, en part faríeu una mica de tutoritzar aquesta història, però a més fins i tot podíeu fer de rastrejadors, o no?
Sí, i de fet hi ha iniciatives al territori que apunten en aquesta direcció. El farmacèutic no tan sols té una oportunitat d'intervenció per fer cribatges, sinó també per fer informació i per traslladar conscienciació a la societat. Parlaves abans de que en aquest barri s'estan fent cribatges massius a la població. Pues bé, és molt important que al taulell, a la farmàcia, traslladem el mateix missatge: la importància de fer-se aquest test i la importància d'apropar-se al CAP a fer-se la PCR. I això és important perquè en aquest barri hi ha una prevalença molt, molt elevada d'infeccions. una vegada un es fa la PCR i té un resultat negatiu o positiu, ha de fer una quarantena a casa. I aquesta quarantena pues, té unes connotacions socials i laborals. Aquí és on nosaltres entenem també que la realització de test d'antígens podria ser útil per aportar una mica de criteri racional a l'hora de reconduir o recuperar la normalitat una vegada feta aquesta prova PCR. Per tant, altra vegada, la realització d'aquestes proves a la farmàcia pot ser útil perquè el peatge que hem de pagar per aquesta malaltia tan tremenda pues, sigui el mínim possible.
Tenint tan clara l'argumentació, per què tarda tant o per què l'autorització que en teoria hauria de donar el Ministeri de Sanitat, no sé si també l'Agència Pública del Medicament, per què no acaba d'arribar aquesta autorització? Qui l'hauria de donar, Guillermo, i per què no la donen si des de l'abril que esteu demanant poder fer aquestes proves?
Bueno, en aquesta pregunta hi ha moltes respostes. Una de caire tècnic que pivota sobre el registre que tinguin aquestes proves. És un registre ministerial com a prova d'autodiagnòstic o com a prova de diagnòstic. I després hi ha un altre factor també important que és la validació. Aquestes proves es desenvolupen mitjançant anàlisis in vitro, és a dir, en un tub d'assaig, en unes condicions controlades, que no són les mateixes d'un cribatge poblacional massiu a persones que poden tenir una càrrega viral molt elevada o una càrrega viral molt baixa. I cal, per tant, validar que la situació que s'ha demostrat al laboratori és equiparable a la situació que es pot produir en condicions normals. I després cal validar que aquesta prova té un nivell de sensibilitat i especificitat equiparable a la prova estàndard de diagnòstic, perquè el que no podem fer és dir coses contràries a la prova estàndard de diagnòstic, que és la PCR. I a banda també ens falta el que comentàvem abans, que, o sigui, que la prova sigui adient, que sigui segura, de qualitat, que sigui eficaç, amb sensibilitat correcta, i després ens falta el circuit que ens seguem amb l'administració sanitària, que en aquest cas és el Departament de Salut per les competències delegades de sanitat que té cada comunitat autònoma, per tal d'establir amb quins circuits funcionem.
Guillermo, doncs ens queda clar, està clar doncs, que aquesta reunió al Departament de Salut seria interessant avançar-la quan més aviat millor per intentar doncs, això, portar a terme aquest desig que té el Col·legi de Farmacèutics.
Com a mínim hi ha bona predisposició. Moltíssimes gràcies, Torrey de Mas i Arena Puigdueta, que vagi molt bé i molt bon dia. Tornem en 3 minuts. Fins ara. My heart is sad.
ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de deu del matí, entrem a la recta final de Notícies en xarxa. Com sempre, el temps de conversa tranquil·la. I avui conversa tranquil·la que mantindrem els propers minuts amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a Notícies en xarxa.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com es troba?
Bé, vaig passar el coronavirus,
sí.
Vaig fer positiu, però el vaig passar a casa, aïllat, amb símptomes lleus, i quan em van donar l'alta, doncs m'he reincorporat a la feina amb normalitat.
Molt bé, per tant, tot controlat?
Tot controlat.
Perfecte, ens alegrem. On no sembla que estigui tot tan controlat és a la ciutat de Madrid, com bé sabem tots plegats, on hi ha brots i rebrots gravíssims. Vostè mateix ha demanat que, d'alguna manera, es controli les persones que surten de Madrid i que venen cap a Barcelona. És un enllaç molt fàcil, és un enllaç a més doncs molt recurrent per milers de persones. Ens consta que ha fet una carta al Ministeri pertinent. No sé si ja té la resposta
doncs
a aquesta demanda.
No, malauradament no tenim resposta. Efectivament, Madrid té uns indicadors de rebrot i d'incidència del coronavirus doncs molt alarmants. No sembla de més que entre el govern de l'Estat i el govern regional s'acabin de posar d'acord, i per tant nosaltres davant d'això doncs hem d'alertar que efectivament Madrid, com un hub de mobilitat molt important del qual irradia doncs, en fi, molta mobilitat cap a l'Estat, doncs que hi hagi una sèrie de precaucions, i vaig adreçar-me al Ministeri per tal que instal·lessin doncs, una sèrie de controls en origen que són els més efectius tant a l'aeroport com a la sortida del TGV de l'AVE cap a Barcelona. Hi ha alguna càmera termogràfica que hi ha instal·lat a DIF, però això convindria reforçar-ho també a l'aeroport, i reforçar-ho sobretot amb gestors Covid que puguin fer un rastrejament més efectiu d'aquestes persones que, sortint de Madrid, doncs van, entre altres, cap a Catalunya. I en destí també doncs hem instat a que tant Aena com a DIF instal·lin doncs aquestes càmeres de detecció de temperatura tant a l'estació de Lleida com la del Camp de Tarragona. A Barcelona Sants n'hi ha una, però també que es reforci a Girona i a Figueres, i també a l'aeroport de Barcelona, en tant en quant ara només hi ha una càmera, en els vols internacionals. Tota aquesta capacitat per rastrejar persones que tinguin uns símptomes que puguin indicar doncs que tenen coronavirus, acompanyats de gestors Covid, ens hauria de permetre controlar millor. Què és el que hem de fer? Controlar millor la capacitat d'infecció de la pandèmia.
Per tant, tot ara està en mans d'aquests gestors? Vull dir que vostès aquí no sé si poden fer gran cosa.
Nosaltres el que hem fet és posar-nos a disposició del Ministeri d'Aena, de DIF, primer alertar i després posar-nos a disposició, perquè és veritat que tant l'aeroport el gestiona Aena com les estacions de tren les gestiona Adif, que són empreses públiques de l'Estat. I ens agradaria poder gestionar nosaltres directament, però no és el cas. Per tant, el que hem fet és primer advertir i segon posar-nos a disposició. Quan diem instal·lin càmeres i podem posar gestors Covid que rastregin, doncs que els gestors Covid els puguem posar des del govern de la Generalitat, des del Departament de Salut. Per tant, què estem demanant? Col·laboració. Col·laboració en el control de la pandèmia. Per això fa falta voluntat política, que no sembla que hi sigui per ara, i de l'altra banda mitjans. Mitjans principalment els ha de posar l'Estat, però el govern de la Generalitat evidentment també acompanyarà aquesta decisió. Això és el que hem demanat, exigit al govern de l'Estat, i que per ara no tenim resposta.
L'opció de quarantenar aquestes persones que arribin de Madrid, igual que vam fer amb els turistes que venien d'altres països, la contemplen?
El que és més efectiu, i el que ens diuen els experts i les autoritats sanitàries, és que hi hagin controls en origen. És a dir, detectar la persona que surt, que s'intenta moure, que tingui uns símptomes que facin que entri en un possible cas. Que se li pugui fer un test allà mateix, d'aquí també aquesta col·laboració per fer-ho aquí, i que se l'enviï a casa. I per tant, a partir del resultat del test i de que el gestor rastregi els seus contactes, puguem tenir controlat aquest possible brot d'infecció. Això és la manera que ens diuen els tècnics que s'ha de tractar, i de fet és el que estem fent ara amb els cribatges i com estem orientant la gestió aquí a Catalunya. Bé, el que intentem amb tota aquesta alerta cap al govern de l'Estat és que el mateix que fem aquí ho faci també l'Estat i a Madrid.
Sí, però com deia, no està a les seves mans el poder prendre determinades decisions. Sí que hi ha decisions que vostès les poden prendre, en aquest cas, com dèiem, doncs, obligar a fer quarantenes a aquelles persones que arribin de Madrid. Això sí que ho poden fer vostès.
Hi hauria d'haver l'estat d'alarma, hi hauria d'haver una sèrie de condicions jurídiques que ara no tenim. Recordi que ja no estem en estat d'alarma i, per tant, que es poden aplicar determinades mesures, però sempre amb criteris proporcionals, que inclús els observa doncs, la judicatura. No estem en estat d'alarma i, per tant, el que reclamem és aquest control en origen. Això seria el més efectiu.
El cas és que mesures restrictives n'estem veient, a més, cada dia més. Per exemple, doncs, ara les reunions no poden ser de més de 6 persones. No sé si a nivell de mobilitat tenen previst, per si de cas, tornar a aplicar restriccions de mobilitat, com ja vam tenir durant el confinament, durant els mesos més durs de la pandèmia. Ho tenen al cap? Per si de cas?
Això dependria sempre de que les autoritats sanitàries ens marquin que hem de doncs, arribar a condicions de confinament, que vol dir de restricció d'activitat, que en definitiva també vol dir de restricció de mobilitat en determinats territoris del país. Quan les autoritats sanitàries així ens ho indiquin, estem en capacitat per fer-ho. Mentretant, què procurem? Procurem que tinguem una mobilitat garantida, una mobilitat doncs, que amb unes determinades condicions sanitàries funcioni. Això, per exemple, ho veiem en el transport públic. El transport públic el tenim a tope de la seva capacitat. Tenim tota l'oferta i tota la freqüència de la que som capaços en aquests moments de posar. Això va per operadors, n'hi ha que inclús estan per sobre del que seria el 100% del que marquen els horaris estàndard. Això ho aconseguim posant serveis material mòbil, que normalment tenim de reserva en funcionament, i doncs fent tota una campanya d'utilització d'aquest transport públic en el sentit de, sobretot, que des de la responsabilitat personal, és a dir, l'utilització de la mascareta i de determinades pautes d'higiene, sobretot el fer servir el gel hidroalcohòlic o algunes mesures que prenem també a nivell de gestió de les estacions de material mòbil, no? Per exemple, que no hagis d'apretar el botó de ferrocarrils o que no hagis de posar de nou el títol al moment de sortir de l'estació, que tot això flueixi
evitar els contactes innecessaris, si de cas.
De manera que tinguem la mínima concentració de persones possible. Malgrat tot, jo vull dir que en el transport públic en si mateix no hi ha una limitació d'ocupació i, per tant, des de la responsabilitat personal, aquest ús de la mascareta, aquest ús constant del gel hidroalcohòlic i aquestes mesures que anem prenent des dels operadors, confiança absoluta en el transport públic, que fa una funció bàsica perquè la mobilitat sigui garantida.
Ha canviat la mobilitat del país després del confinament, tant pel que fa al transport públic com pel que fa al transport privat?
Sí, ha canviat. Ha canviat i bueno, estarem uns quants mesos amb una sèrie d'hàbits canviats i amb una sèrie d'indicadors que ens indiquen aquests canvis i per tant els anirem recuperant a mida que doncs, també es normalitzi l'activitat i per tant la gestió que fem de la pandèmia, no? Una de les coses que vam observar primer és un descens altíssim de la pròpia mobilitat, és a dir, quan hi ha menys activitat confinaments o suspenen classes o la funció pública també doncs, passa a moda de teletreball. Això, al principi de la pandèmia, març, abril, vam observar que hi havia caigudes de mobilitat de més del 90%. A mesura que hem anat recuperant l'activitat, doncs hem vist com ha costat que el transport públic es posés en xifres de demanda doncs, similars a les que teníem abans de la pandèmia. Ara pensi que estem en mitjanes de demanda del 60%, entre el 50 i el 60%, i hem vist com la mobilitat obligada en gran part es resolia via el transport privat, l'ús del transport privat, per tant dels cotxes. Això té incidència amb el que és la qualitat de l'aire i per tant hi ha una sèrie de pautes que ens indiquen aquests canvis que vostè doncs, apuntava i que haurem de ser capaços de redreçar a la que tinguem ja una activitat més normalitzada.
Doncs parlem d'aquests cotxes, d'aquesta mobilitat, d'aquesta zona de baixes emissions, que des de fa 15 dies ha entrat en la seva fase sancionadora, la qual cosa és una mala notícia, sobretot per a aquelles persones que venen a Barcelona en cotxe perquè no tenen cap altra alternativa en transport públic, que ara en parlarem. Aquests 15 dies d'etapa sancionadora, en tenim dades de com està funcionant? Ja sé que és una qüestió de més d'una administració, però des del departament tenen alguna dada?
Es va prendre una decisió molt valenta, també molt meditada, d'instaurar aquesta zona de baixes emissions a la zona de les rondes cap a dins. I efectivament hi ha diverses administracions implicades, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, més ajuntaments, Hospitalet, Sant Adrià, Santa Coloma, Esplugues i la pròpia Generalitat. I això ho tenim en vigor des de l'1 de gener, però és veritat que ara ha començat l'etapa sancionadora. Home, és molt aviat per dir si tenim moltes o poques sancions. El que sí que hem observat és que la gent ja s'havia avançat a aquesta etapa sancionadora. És a dir, com que això està en vigor des de l'1 de gener, aquell que ja preveia que en un moment o altre el podrien sancionar si continuava utilitzant un vehicle que no està autoritzat a circular a les hores i en els dies en els que hem restringit la mobilitat, perquè no són les 24 hores dels dies, els 7 dies a la setmana, doncs jo crec que ja ha canviat de pauta, ja ha canviat d'hàbit i per tant està utilitzant el transport públic o està doncs, utilitzant altres formes de mobilitat, cotxe compartit, o inclús pot haver canviat de cotxe si és que necessita el cotxe privat. Nosaltres no estem molt convençuts d'aquesta mesura. Estem molt convençuts perquè és una necessitat. És una necessitat respecte a la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana, en aquesta zona central de l'àrea metropolitana de Barcelona, i també respecte a la lluita contra el canvi climàtic. Són les dues coses, qualitat de l'aire i canvi climàtic. No és res diferent del que estan fent les ciutats i les àrees metropolitanes del món el que ens volem assemblar, i per tant instal·lar-la la zona de baixes emissions i començar el règim sancionador acompanyat d'altres mesures de reforç al transport públic és el que ens ha de donar a curt però sobretot també de manera sostinguda una mobilitat més sostenible, que és el que busquem.
Està molt bé la filosofia, està molt bé pensar d'aquesta manera, però deixin tornar al cap del carrer del que dèiem, no? Molts ciutadans venen a Barcelona doncs perquè és per feina, pel que sigui, però no tenen una bona alternativa de transport, perquè jo estic pensant en la Catalunya Central, en la R3, per exemple, els usuaris de l'R3, no? I que ara, doncs, pel que sigui, en determinades hores al dia no poden venir amb el seu cotxe privat. Què els hi diu a aquests ciutadans que, amb tota la raó del món, potser no, vostè m'ho dirà, s'enfaden i diuen, home, és que ens comencen a multar però no tenim un transport públic en condicions, tampoc.
Posem-hi dades. Primer, vehicles que hem observat al llarg de, des de l'1 de gener fins ara, que entren a Barcelona i que no tenen el distintiu que els autoritzi a circular i que, per tant, ara poden començar a ser multats. Uns 15.000. Uns 15.000. És una xifra relativament petita respecte al que és la totalitat de persones que es mouen des de dintre de Barcelona cap a fora i des de fora cap a dintre.
15.000 al dia.
Uns 15.000 al dia, sí. I per tant són relativament pocs. Això vol dir que amb aquesta zona de baixes emissions que marca una voluntat de canviar pautes i de tenir una mobilitat més sostenible, no en tindrem prou, que haurem de fer moltes altres coses. Segon, respecte a l'oferta de transport públic, és veritat que hi poden haver alguns territoris que sentin que tenen algun greuge, que no tenen prou oferta. Però jo crec, i també a les xifres em referiré, que tenim una oferta molt densa i molt potent de transport públic a tota la regió metropolitana de Barcelona. Precisament doncs, amb el que és la relació de Barcelona amb el que és Vilanova, Vilafranca, Igualada, Manresa, Granollers, Mataró, que són aquestes ciutats de la segona corona, tenim una oferta o bé ferroviària o bé de bus express molt potent, molt potent. I és possible que amb algun ciutadà a determinades hores aquesta oferta se li quedi curta. Bé, treballem per anar-la millorant. Nosaltres hem fet moltes inversions aquests últims anys. Hem millorat la línia del Vallès, per exemple, ampliant ferrocarrils a Terrassa o a Sabadell, i hem posat més material mòbil. Hem fet carrils bus a la C31 Nord, o estem en projecte a la C245, per tant, tot el corredor del Baix Llobregat. Hem ampliat estacions de la L9 i la L10 Sud. Hem comprat material mòbil de TMB. Tot això són xifres espectaculars. Pensi que quan parlem de transport públic, el primer bon dia són desenes o centenars de milions d'euros, El sistema de transport públic de la regió metropolitana, que mou a l'any, abans de la pandèmia, més de 1.000 milions de viatges, ens costa uns 1.700 milions d'euros. dels quals des de les administracions, amb els diners de tots, n'aportem més de la meitat. I d'aquests diners, més de la meitat els aporta la Generalitat, més de 400 milions d'euros. Ara, en la pandèmia, lògicament no estem amb aquestes xifres, no estem als 1.000 milions de viatges, estem a molt menys. Abans li deia que hem tingut caigudes de demanda de prop del 90%, no? I per tant, les xifres a final d'any veurem com han baixat molt. Però això, com que l'oferta del transport públic l'hem continuat tenint en funcionament, entre altres per garantir la mobilitat dels serveis essencials, ens continua gastant diners, molts diners. Jo m'atreveixo a dir que després de la factura sanitària i després de la factura educativa del que significa la pandèmia, la tercera factura més important que tindrem és la del transport públic. Hem calculat que a final d'any tindrem un dèficit tarifari afegit al que ja tenim del voltant de 250-275 milions d'euros que haurem de pagar, perquè el transport públic ha funcionat. Per tant, l'oferta crec que ha sigut suficient. Crec que hem tingut amb alguns problemes, no tant un problema del transport públic per si mateix, sinó de com tenim organitzada la societat. Ens aniria molt bé que repenséssim els horaris, que poguéssim aplanar l'hora punta, de manera que no tothom entrés a les 9 del matí a Barcelona, és a dir, escoles, universitats, funció pública, inclús arrossegar l'empresa privada cap a aquesta flexibilitat horària que ens permetria, amb l'oferta que tenim, repartir més a la gent. I llavors veuríem com l'oferta actual, amb algunes millores, evidentment, que hem de fer, que anem de fer, que hem d'acabar la línia 9, que hem d'acabar carrils bus, que hem de, sobretot, millorar Rodalies, i aquí anava i era l'última part del que volia dir-li en resposta a la seva pregunta. Ens fa falta molta inversió cara. Hi ha determinats territoris del nostre país que tenen un greuge molt important amb Rodalies. Rodalies, que és una infraestructura de DIF i que gestiona Renfe. Vam rebre des del govern de la Generalitat un traspàs fa algo més de 10 anys i no s'ha complert aquest traspàs. I per tant, el que exigim al govern de l'Estat és que hi hagin les inversions que pertoca i que puguem escollir també l'operador que faci anar millor doncs aquest transport públic, entre altres la R3 de Manresa.
Això vol dir que és que l'altre dia parlàvem amb l'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, que ens deia, home, és que les connexions que tenim amb les comarques tarragonines en Barcelona, ho dic per sortir també una mica de la centralitat de la capital i de l'àrea metropolitana, diu, són nefastes. Ja no parlem de les Terres de l'Ebre, que també els pobres tenen els seus neguits pel que fa a transport. Per tant, si mirem més enllà del que és Barcelona i la primera i segona corona, què els hi pot dir a aquests veïns de Tarragona que ho tenen no sempre fàcil, amb freqüències de pas que han canviat en els últims mesos i ja si anem a Terres de l'Ebre, doncs encara ho tenen molt pitjor.
Doncs miri, l'alcalde de Tarragona no m'ha dit res en primera instància. No tinc cap queixa formal de l'alcalde de Tarragona respecte a l'oferta de transport públic tant interna del Camp de Tarragona com en relació a Barcelona. Jo suposo, si entenc el que em diu, que l'alcalde de Tarragona expressava que efectivament doncs les relacions d'alta velocitat, que són molt útils, entre Tarragona i Barcelona han canviat i han anat a pitjor. I és cert, l'Estat gestiona l'alta velocitat no amb criteris de servei públic com ho són Rodalies o com ho són ferrocarrils o com ho és el metro o com és l'autobús tant urbà com interurbà que gestionem des del govern de la Generalitat, no amb criteris de servei públic sinó amb criteris comercials, estrictament amb criteris comercials. És un negoci que vol tenir rendiment. Nosaltres d'això ja ens hem queixat i hem instat el govern de l'Estat a que millori aquesta oferta d'alta velocitat i ho estan fent, però és veritat que hem anat una mica darrere la pilota, o han anat darrere la pilota. Com que hi havia poca demanda van baixar serveis i quan ha començat a haver més activitat, entre altres doncs, a partir del 14 de setembre doncs, l'activitat escolar, estan tornant a posar més freqüències. L'alcaldessa de Girona, per exemple, em va adreçar una carta per dir-me, escolta, això ha baixat molt. Es va adreçar al Ministeri i estem recuperant freqüències. A Tarragona doncs segurament s'han de recuperar freqüències, però suposo perquè no m'ho ha dit directament ni per carta que l'alcalde de Tarragona es referia a això, a aquesta oferta d'alta velocitat. Hauríem de fer entendre al Ministeri que i per tant a les seves empreses públiques que l'alta velocitat no s'ha de gestionar només amb criteris comercials, és un negoci estricte que necessita un 100% del retorn de les seves inversions, sinó que hauria de gestionar-se també amb criteris de servei públic. Mentrestant, doncs, de nou, amb el Camp de Tarragona hi tenim Bus Express, que és el que pensa i facilita el govern de la Generalitat, i em consta que està funcionant molt bé. El Camp de Tarragona, devem estar al voltant dels 3 milions de persones a l'any són viatges que utilitzen el bus express, amb una oferta que jo diria suficient, segurament millorable. Si tinguéssim més diners segur que sempre la podem millorar, però són xifres també doncs molt bones.
Diu això dels diners, estem sentint aquests mesos milers de milions que van destinats a la sanitat, òbviament a benestar, a família, a emergències que tenim, emergència educativa, això en detriment del seu departament, projectes que potser s'han acabat quedant o que s'acabaven quedant al calaix, perquè els diners són els que són i no es poden fabricar. Per tant, el seu departament necessita molts diners. Hi ha projectes que perillen ara mateix?
Jo no em puc queixar gens ni mica dels diners que hem de destinar i que volem destinar a millorar el sistema de salut o el sistema d'educació. Al contrari, benvinguts siguin. Però és veritat que el Departament de Territori i Sostenibilitat de vegades se l'entén com un departament del... entengui'm, del totxo i de la infraestructura, no? I per tant això pot quedar en segon pla en detriment de que hi hagin inversions en els aspectes més socials. Jo reclamo que el Departament de Territori i Sostenibilitat també és un departament social. Per exemple, el transport públic és política social. El transport públic garanteix que hi hagi una sèrie de persones i que hi hagi un sistema de mobilitat accessible per a tothom i que funciona, no? Per tant, això és política social. L'hem d'atendre, i per exemple, per anar amb una altra matèria del departament que em pertoca dirigir i coordinar, habitatge també doncs és una política social, i per tant jo sempre aixeco el dit dient, escolti, salut i educació, benvingut sigui, però sobretot pensem en transport públic i en habitatge també. Nosaltres ara hem fet una feina important des del departament, des del govern de la Generalitat, que és pensar com ha de ser la reactivació econòmica i la protecció social, diguéssim, post-pandèmia, I hem fet la llista de temes que nosaltres considerem imprescindibles perquè hi hagi aquesta reactivació econòmica i aquesta protecció social. Hem aconseguit que efectivament la reactivació econòmica s'orienti a l'agenda verda, que vol dir, entre altres coses, mobilitat més sostenible, i per tant hi hem posat obres d'infraestructura com la finalització de la línia 9 o la unió dels dos sistemes tramviaris, o per sortir de lo que és l'àrea metropolitana al tram del Camp de Tarragona, millorar el sistema d'interurbans en general a tot el país, obres d'infraestructura que ens garanteixin que hi hagi la mobilitat que necessitem i sobretot que aquesta mobilitat sigui més sostenible. Per tant, benvinguts siguin els diners de salut i educació, i jo me n'encarrego, per entendre'ns, i el meu equip, que no ens oblidem tampoc de les inversions necessàries, reactivació econòmica orientada a l'agenda verda, protecció social, en transport públic i en habitatge.
Ens han demanat aquest estiu que fem turisme a casa nostra, que ens quedem aquí, que es necessita, no venien turistes de fora, la situació era la que era, la mobilitat tampoc convidava gaire a viatjar, i hem vist escenes com la de la pica d'estats de la Diada, conseller, que semblava la cua d'un supermercat, d'acord? Com ho endrecem, això? Perquè hem acabat saturant parcs naturals, els gorgs, tota aquella natura que tenim, que està fantàstica, però ens han demanat, ens quedem i ens hem quedat. Però amb imatges com aquesta de la pica d'estats, que bé, potser era sostenible, no ho és gaire. Com ho endrecem?
És sostenible, sembla que els usuaris doncs respectin una sèrie
però
de pautes.
Sempre s'ha donat,
no sempre, però això ens pot passar amb un parc natural i ens pot passar en altres llocs del país, que observes que doncs la gent en fa un ús desendreçat o poc curós d'aquell espai natural, no? Però sí, hem necessitat doncs i hem estat condicionats en tot el que ha sigut la mobilitat i el gaudi de les vacances d'estiu a nivell, diguéssim, de desplaçaments fora del país, la gent s'ha quedat i hem tingut doncs una utilització massiva dels nostres espais i dels nostres parcs naturals. Nosaltres l'any passat, això sempre fem un còmput de gener a desembre, i per tant jo ara no li puc donar xifres tancades de 2020, però l'any passat vam tenir uns 3 milions de visitants als parcs naturals al llarg de tot l'any, insisteixo, de gener a desembre. I hem observat ara que al juliol i a l'agost hem tingut molta més gent de la que havíem tingut en comparació en el juliol i l'agost del 2019. Per tant, segurament quan fem el còmput a desembre del 2020 veurem que hem augmentat força aquests 3 milions del 2019. Benvinguts siguin, sempre que doncs això sigui compatible amb el propi medi natural. Aquí què ens toca fer? Ens toca segurament ordenar accessos, ens toca ordenar espais d'aparcament i ens toca reforçar inversions i també vigilància, informació i vigilància en els propis parcs naturals. els accessos i els aparcaments, això ja hem començat a parlar amb els ajuntaments, doncs, que han tingut més problemes, i aquí haurem de col·laborar, Generalitat i Ajuntaments, amb habilitar espais, segurament en cobrar doncs, una tarifa doncs, per utilitzar aquests aparcaments, senzillament perquè amb aquests diners que cobrarem invertirem en la millora d'aquests propis espais d'aparcament. No és una taxa recaptatòria ni dissuasòria, sinó que ha de ser una taxa que serveixi per millorar el propi espai d'aparcament. I després nosaltres tenim una cosa a punt, que una cosa vol dir un concepte que en diem fiscalitat ambiental finalista, que deriva de la llei del canvi climàtic, que és un fons, diem el fons ambiental, que ens ha de servir per fer més inversions i contractar més personal a les parts naturals. Això ho tindrem a punt pel 2020. Pel 2021.
No, vull dir, seria per ja, llavors.
Per 1 de gener, per 1 de gener del 2021. Seran diners que destinarem íntegrament a la millora d'aquests espais, a fer més inversions, a més informació, més capacitat de control d'aquests espais, i per tant hem d'esperar que al llarg dels propers mesos, els propers anys, tindrem una gestió dels parcs naturals, que fins ara ha sigut molt precària, perquè no teníem aquesta fiscalitat ambiental finalista, amb més capacitat, i que podem gaudir, i gaudir amb responsabilitat, dels nostres magnífics parcs naturals.
Veurem què és el que passa i veurem si això té efecte o no, que no sigui dissuasori, i ara la gent s'ho pensi dues vegades a l'hora d'anar a gaudir de la nostra natura, que és fantàstica. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, moltíssimes gràcies per haver vingut al Notícies en Xarxa. Ens veiem en una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia. I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí, a explicar què passa al territori. Que vagi molt bé. Bon dilluns.